la veu dels animals i la natura.
Yo quisiera no ver tantas nubes oscuras arriba.
Un espai produït i dirigit per ONG ADA.
Tantas manchas de aceite en los mares y ballenas desapareciendo por falta de escrúpulos comerciales. Yo quisiera ser civilizado como los animales.
Estima'ls i cuida'ls.
Molt bon vespre i benvingudes, benvinguts. Un nou diumenge a la veu dels animals i la natura. Tot seguit us fem, com sempre, un resum dels continguts principals que podreu escoltar avui. En un programa, el d'aquesta setmana, que comptarà amb les nostres seccions habituals. Les notícies, el sabies què, les galeries dels experts, famosos i solidaris amb els animals i la natura, i l'entrevista, on avui conversarem amb la Isabel Soler, veterinària. Els espais musicals del Manel Casas amenitzaran, com de costum, el programa, que conclourà amb la lectura d'un fragment de l'encíclica ecologista del Papa Francesc. I tot això ho faran possible les veus de qui us parlen, Blanca Aranyó, Manel Casas i Jordi Gispert, i el control tècnic Xavi Aguilar. La veu dels animals i la natura. Sou a Ràdio Estel, sou en el programa dirigit i presentat per l'ONG ADA. Comencem amb les notícies. Es demana al govern un pla de biodiversitat que garanteixi la protecció dels animals. El Consell de l'Advocacia Catalana, a través de la Comissió de Protecció de Drets dels Animals, ha demanat al govern de la Generalitat que dugui a terme un abordatge integral i científic per resoldre l'augment de les poblacions d'algunes espècies d'animals salvatges que hi ha a Catalunya. La comissió considera que les mesures que s'han adaptat fins ara són només pagats ineficaços, que situen els animals com a únics responsables de l'actual problemàtica. I argumenta que la majoria de les sobrepoblacions de fauna i els efectes que comporten a l'entorn són sols conseqüència de l'acció humana i de la manca de polítiques en la gestió del medi natural. Uns fets que han conduït a la pèrdua de biodiversitat, la desforestació, la desaparició de depredadors i l'acceleració del canvi climàtic. Per tot plegat, la Comissió de Protecció dels Drets dels Animals proposa al govern un pla de biodiversitat amb la creació de taules de treball on hi puguin participar tots els sectors que hi estan implicats. El seu objectiu és la recerca d'accions globals, ètiques i sostenibles que garanteixin el compliment de la normativa vigent en matèria de protecció animal i que facin compatible l'existència de la fauna amb les activitats humanes. El Consell recorda, a més, que la utilització de mètodes ètics és una obligació de les administracions, com així es desprèn del Decret Legislatiu 2-2008 de la Llei de Protecció dels Animals de Catalunya. És per això que insta a adoptar mesures ètiques de control de fauna salvatge, com ho és, per exemple, la vacuna anticonceptiva per senglars que ha desenvolupat la Facultat de Veterinària de la Universitat Autònoma de Barcelona. Els juristes també han criticat l'aprovació recent al Parlament de la modificació de la Llei Catalana de Protecció dels Animals, que exclou l'obligació de disposar del permís de nucli zoològic a aquelles instal·lacions d'animals de companyia que allotgin menys de 15 animals majors de 3 mesos d'edat i un número no establert de cries, un permís que era fins ara obligatori per garantir un control sanitari i per evitar el risc de zoonosi. Catalunya, que ha estat pionera a tot l'Estat en el camp de la protecció dels animals, malauradament, sembla que ara fa passos enrere. Mesures precautòries per evitar incendis al bosc. El Departament d'Acció Climàtica ha informat, com ja és costum en aquestes dates, que des del 15 de març i fins al 15 d'octubre no es podrà encendre foc en terreny forestal per tal de prevenir incendis. La norma estipula que no es pot encendre foc en terrenys forestals, malgrat que aquests no estiguin poblats per espècies arbòries, que no es poden cremar les restes de poda i d'altres aprofitaments, ja siguin forestals, agrícoles o de jardineria, i que no es poden fer ni focs d'esbarjo ni es poden llançar objectes que estiguin encesos ni es permet d'abocar escombraries, restes vegetals industrials ni llançar coets, focs d'artifici o d'altres artefactes que continguin foc. Només es podrà fer foc dins les àrees recreatives i les zones d'acampada i en parcel·les de les urbanitzacions quan s'utilitzin barbacoes d'obra amb matagúspires. Immersos com som en una sequera gravíssima, cal extremar al màxim totes les precaucions possibles. I el Principat d'Andorra vol protegir i donar a conèixer els seus ocells. El Comú d'Escaldes-Engordany, al Principat d'Andorra, ha iniciat un projecte per afavorir la seva biodiversitat. Es tracta de la col·locació de menjadores per a ocells en zones pròximes als rius i en parcs urbans per atraure a les seves poblacions. Una iniciativa que permetrà alhora que els ciutadans puguin accedir a conèixer quins són els ocells que habiten a l'entorn. Per això s'han instal·lat cartells amb els dibuixos i la informació corresponent, que ajudaran a identificar les diferents espècies, com són, per exemple, el pit roig, la mallerenga carbonera, la merla d'aigua o aigüerola i l'estoret. El projecte vol posar les bases per recuperar les poblacions d'insectes pol·linitzadors d'aquests espais urbans que s'han vist molt afectades per la destrucció dels seus hàbitats naturals, conseqüència de massives edificacions. I acabem amb dues i properes importants celebracions. La primera, el dimarts 21, serà el Dia Internacional dels Boscos, declarat per les Nacions Unides l'any 1971, commemoració que té com a objectiu de conscienciar de la importància que tenen els boscos per la biodiversitat de tots els éssers vius i la necessitat que hi ha de preservar-los. La segona data és el dimecres 22, en què es celebrarà el Dia Mundial de l'Aigua, declarat per les Nacions Unides l'any 1993. Una jornada per fomentar la importància que té l'aigua pel manteniment dels diversos ecosistemes i per la supervivència de tots els organismes vius. En aquest programa s'ha parlat en diverses ocasions de la situació precària en què es troba aquest element vital. Un estat de deteriorament agreujat per la contínua contaminació que suporten els recursos fluvials i aqüífers, fruit de les activitats humanes.
Et preocupa el tracte que reben els animals? T'interessa la seva defensa i benestar? El teu suport és important i necessari. Col·labora amb nosaltres. ONG ADA, Associació Defensa Drets Animal. www.addaong.org. Telèfon 902 19 7600.
Sabies que el niu de cigonya blanca pot mesurar 1,5 metres de diàmetre i quasi 2 metres de profunditat? Després de la hivernada, les cigonyes acostumen a tornar al mateix lloc de niada i a retrobar-se amb la mateixa parella. El mascle arriba uns dies abans i és l'encarregat de reparar els desperfectes. Les successives reconstruccions anuals dels nius fa que les seves dimensions es vagin ampliant i el seu pes incrementant-se, amb el temps sobrepassant els 250 quilos i més. Branques, pals, fang i al centre un llit tou pels seus pollets, fabricat amb herbes, draps de roba, canyes, paper i altres materials, formen part dels sòlids i visibles nius d'aquestes afanyades i entranyables aus, que, segons sembla, gaudeixen de més protecció i aliment ubicant-se a prop de les poblacions humanes. Els seus nius són també les llars de cria de diverses espècies d'ocells, com poden ser els pardals, estornells, xoriguers, mussols, cuaretes blanques, gralles i d'altres petites aus, que no perden l'oportunitat per aprofitar els forats d'aquestes esplèndides mansions per dur a terme les seves respectives niuades. Al voltant de la primavera, milers de cigonyes retornen des de l'Àfrica, l'Índia i la península aràbiga per dispersar-se per Europa i començar el ritual del seu festeig, que exterioritzen festuosament amb moviments del seu coll i els característics sons del seu bec anomenats cloqueig. Tradicional i culturalment, les cigonyes han estat considerades com a aus de bon auguri, essent una espècie protegida per llei. El seu aliment, que inclou insectes, peixos, rèptils i petits mamífers, és considerat com a beneficiós per l'agricultura humana. Tot i que la cigonya blanca és una au migratòria de grans distàncies, el canvi climàtic i les activitats humanes han començat a influir i modificar el seu atàvic comportament. Moltes cigonyes deixen de migrar, es tornen més sedentàries i en els abocadors humans comencen a cercar part del seu aliment. Esperem que el símbol de les cigonyes i la simpatia que desperten continuï i sigui un exemple a imitar per a moltes altres espècies del nostre entorn que no són tingudes en compte. Galeria de l'expert de la veu dels animals i la natura. Avui li preguntem a l'expert doctor en medicina Josep Martí, membre del Centre d'Anàlisis i Programes Sanitaris i membre de la Plataforma per la Qualitat de l'Aire. Quines despeses econòmiques representa la contaminació de l'aire tant a nivell mediambiental com sanitari?
Aquesta és una pregunta difícil de contestar perquè no hi ha avaluacions. No, se suposa que si estem dient que produeixen tantes malalties, doncs repercuteix molt en els costos sanitaris després, no? I no podem prevenir moltes malalties degut a la contaminació que existeix. Mira, penseu que els accidents de trànsit a Catalunya, en un any, els morts per accidents de trànsit són uns 270. Doncs es considera que els morts produïts només en l'àrea metropolitana de Barcelona i només per un o dos contaminants, les partícules en suspensió i els òxids de nitrogen, produeixen uns 3.500 morts a l'any. O sigui, 10 vegades més morts prematures de gent que no s'haurien de morir encara perquè són delicats o el que sigui i es moren per la contaminació, 10 vegades més que els accidents de trànsit. Vol dir que això són uns costos brutals amb el que representa d'ingressos hospitalaris o d'atacs de bronquitis, de medicines, etc. No? 10 vegades més ens morim per la contaminació atmosfèrica amb el trànsit, i al trànsit s'ha pogut posar mesures preventives perquè la gent ho veia, home, esclar, el van atropellar i el van matar. Llavors, remugant una mica, el ciutadà ha acceptat el carnet per punts, els radars, el control d'alcoholèmia, el control de velocitat, i han baixat. Fa 10 anys estàvem a 900 morts a Catalunya i ara estem a 270. Vol dir que s'han posat mesures que han sigut efectives. I, en canvi, en contaminació atmosfèrica, doncs, seguim igual. Com que és invisible, no es posen suficientes mesures.
Galeria de l'expert amb la col·laboració de la Plataforma per la Qualitat de l'Aire i del CAPS. Més informació a qualitat.aire@gmail.com i a caps.cat.
Millorem el nostre planeta. Redueix el consum de tots aquells productes que són contaminants, perjudicials i no són biodegradables. Reutilitza tot el que pugui ser recuperable i aprofitable per tu o per la teva comunitat. Recicla i porta als contenidors i als punts verds disponibles de la teva localitat tots els articles que puguin ser tòxics, contaminants, transformables o recuperables. Col·labora i participa amb les normes del reciclatge.
I ara ens aturem, ens relaxem i escoltem el primer bloc musical del Manel Casas.
Hola, amigues, animalons i amics. Avui tindrem a la Amy Stewart, una cantant, ballarina i actriu nord-americana. Pot ser més actriu i ballarina que no pas cantant. Doncs en aquest disc, que està dedicat a la música del Ennio Morricone, té un cant molt pla i queda encaixada dins d'un registre que és molt plàcid i bonic, això sí, d'escolta. Va néixer a Washington l'any 1956 i encara està en actiu. Escoltem One Love, de la pel·lícula Tie Me Up, Tie Me Down, i Good Heaven Me.
All of my life I've
Temps ara per l'entrevista, i us tornem a situar, per si us heu perdut. Som a Ràdio Estel, som a la veu dels animals i la natura, programa dirigit i presentat per l'ONG ADA. I ara volem parlar d'una tasca voluntària que és absolutament necessària i imprescindible, i per fer-ho parlem amb la seva protagonista, perquè és la Isabel Soler. Isabel, molt bona tarda, bon vespre.
Hola, bona tarda.
I la presentem també. La Isabel és veterinària de la Clínica Veterinària Maragall, a Barcelona, però fa una tasca voluntària, com diem, molt important i molt interessant també pels animals que viuen, en aquest cas, amb persones que estan al carrer. Tu millor que ningú ens ho definiràs.
Mm-hmm, sí, sí. Aviam, nosaltres, des de fa un temps, sortim amb una ambulància de nit, sortim dos metges, un metge, depèn dels dies, amb una mestra, una noia que treballa també en una escola de difícil, bueno, d'una zona difícil, i jo que faig de veterinària. I llavors sortim amb menjars, més o menys amb uns 100 sopars, 70 sopars, 60, 70, 80, més o menys anem variant segons els vespres. La gent que em coneix, que fa molts anys que estic a la clínica, fa més de 30 anys, em va portant menjar que els hi sobra dels seus gossos, llaunes, tot el que se'ls hi acut, de tot, i ho repartim els vespres. Llavors, cada dia és diferent perquè tenim més o menys una ruta a fer cada vespre, però ens trobem gossos, gent nova, i et vas trobant sobre la marxa el que vas veient cada dia.
Parlem una mica ara de la ruta, de tot plegat, però la iniciativa neix de vosaltres o és en col·laboració també amb la parròquia de Santana, oi?
Sí, nosaltres, de fet, tots els... la parròquia de Santana hi ha un servei de metges, d'optometristes, d'infermeres... també se serveixen menjars i sopars, però vam veure que hi havia un col·lectiu de gent, sobretot la gent indigent que té animals, que no van a dormir en els llocs i que tampoc s'acosten a menjar a la parròquia de Santana. I llavors nosaltres sortim al vespre i els hi donem pues, acompanyament i el que necessiten per ajudar-los, perquè no es desplacen fins al carrer Santana.
Isabel, deixa'm fer un incís, no van a la parròquia, en aquest cas, ni a altres centres d'assistència, perquè molts d'ells no accepten animals.
Bueno, és que no accepten animals, i per tant s'han de quedar al carrer amb els gossos, perquè no els hi deixen entrar els gossos, està clar, sí, sí.
Aquesta tasca, quant de temps fa que la feu? I explica'ns una mica també com veu començar vosaltres.
Aviam, jo vaig començar a Santana donant menjars a la gent a Santana, en la parròquia. Però llavors, com era veterinària, i allà no hi havia veterinari, i hi havia molta gent que venia a menjar i deixava els gossos a fora, jo els hi passava consulta pues, allà en el Pedrís, que allà a les escales de Santana, a la plaça que hi ha allà. I jo portava el maletín i em venien gossos, pues, jo que sé, ferits, o gossos que necessitaven vacunes o desparasitacions, o el que em demanessin. I jo portava els medicaments i els hi feia les visites en allà, de manera gratuïta, està clar. I llavors va sorgir allò de l'ambulància, els vespres. Jo a Santana faig això des d'abans de la pandèmia, no sé, de fa temps. Això de l'ambulància fa un any que ho fem. De fet, és el nostre aniversari, em sembla, aquesta setmana. Volíem fer pastissos i emportar-los al carrer.
Doncs mira, aprofitem també per felicitar aquesta tasca que, sens dubte, és absolutament imprescindible i que no fa l'administració i, per tant, han de fer també voluntaris com sou vosaltres. Una tasca que bàsicament és això, no? És un recorregut, però és cada dia, cada vespre?
No. De moment ho fem, vam començar fent-ho dilluns, dimarts i dijous o divendres. Però dilluns i dimarts no es fa perquè les voluntàries que ho feien no, de moment no ho poden fer-ho, i nosaltres hem seguit sortint els dijous. I llavors ho fem una vegada per setmana, jo no puc fer-ho més temps, més vegades. Però estem intentant buscar voluntaris perquè per poder-ho fer cada dia. Vull dir que és un servei que està a més, perquè hi ha molta gent interessada, i llavors intentarem que tornar-ho a fer tots els dies, si podem, de la setmana.
De moment sou un grup d'unes quatre persones, oi? També sí. Col·laboren metges, i en aquest cas una mestra, i tu mateixa, que sou els que feu aquesta ruta. Explica'ns una mica com, és a dir, per on aneu, o quina ruta seguiu.
Aviam, ara em porten d'una fundació els menjars, em porten, de moment, em sembla que són 80 menjars cada dijous, que són uns tàpers individuals per no manipular-los amb tota la proteïna i hidrats de carboni que necessiten per un àpat. Moltes vegades, quan els reben, ens diuen que és l'únic que han menjat en tot el dia. I llavors sortim d'aquí la clínica, al Passeig Maragall, i ens n'anem cap a Baluart, que és el Raval. Mm. Llavors, a Baluart repartim menjars, mantes, tot el que nosaltres disposem. Si ve gent amb gossos, doncs menjar de gossos, i si necessiten per alguna cosa, doncs els atenguen allà. Fem les visites al carrer. Després del Raval, ens n'anem a Lleida, al carrer Lleida, que hi ha també molta gent allà dormint amb matalassos i tenen gossos allà i són fixes. I ja tinc els gossos que necessiten. Per exemple, aquest dijous els hi portem menjar i llaunes, perquè ja no en tenien la setmana passada, que ja també els hi vaig portar, i repartiré menjar, i si necessiten ajuda de veterinària, doncs sempre tinc el maletín disposat per el que em vagi trobant.
La tasca que feu, en principi, i la que feia, en aquest cas, la parròquia de Sant Anna, estem parlant de Barcelona, eh? Ho dic perquè de vegades ho donem per suposat, però tots aquests carrers que fa referència també són de la ciutat de Barcelona. Aquesta ruta és per Barcelona, i la tasca principal era donar menjar, diguem-ne, a la gent que viu al carrer, no? Però tens constància també que algú més atengui, en aquest cas, els animals que viuen amb aquestes persones?
Que jo sàpiga, no. Que jo sàpiga, no. Aviam, el grup nostre, que venen dos metges, també se'ls ha de dir, perquè a part de que jo pugui atendre els animals, ells fan, ausculten, tracten a bronquítics del carrer, donen medicaments també, vull dir que també assisteixen a les persones, eh? Però que assisteixin, que hi hagi un veterinari donant voltes per Barcelona atenent els gossos del carrer, jo crec que no n'hi ha cap més.
Us recordo que som a la veu dels animals i la natura, aquí a Ràdio Estel, que parlem amb la Isabel Soler, que fa amb un altre grup, ara mateix, de quatre voluntaris, tres dies a la setmana, se n'estan buscant més aquestes sortides nocturnes per atendre tota la gent que dorm al carrer, o la major part, clar, la gent que es pot, per donar menjar, per donar també atenció sanitària, i en aquest cas la Isabel fa la tasca imprescindible també d'atendre tots aquells animals que conviuen amb aquestes persones. Els casos que et trobes, esclar, són persones que viuen al carrer i que, evidentment, doncs, tenen una relació de 24 hores amb els seus animals, amb els gossos, en aquest cas.
Tenen una relació total i absoluta, sí, sí. I, a més, són persones que estan molt al marge de tot, eh? Perquè veiem moltes persones alcohòliques, drogadictes, i el gos els hi fa un acompanyament total. I, a part, que la majoria dels que jo veig, aquestes persones no fan servir els gossos per demanar llimosna o per demanar... Són els seus companys de vida. I viuen amb ells, com a molt, s'aprofiten de la seva escalfor a l'hivern perquè dormen a sota les mantes, i doncs la persona junta amb el gos i el gos amb la persona. I es fan de calefacció mútua. Però no se n'aprofiten del gos, perquè això està molt controlat per la Guàrdia Urbana. I els hi treuen els gossos a la gent quan hi ha màfies o quan hi ha coses rares, els hi treuen i els hi decomisen els animals i els porten a la rebassada si hi ha un mal ús de l'animal, si hi ha alguna denúncia o així. Però hi ha molta gent que jo veig que senzillament és el seu company de vida.
Sí, ara que fa referència a això i per posar en context també, evidentment, la llei de protecció dels animals, en aquest cas de Catalunya, i ara que s'està parlant i que s'ha portat ja a debat al Congrés dels Diputats a nivell estatal la llei de protecció dels animals, un dels punts que contempla precisament és aquest, és la prohibició d'utilitzar els gossos per pidolar, no? És a dir, per demanar també almoina en aquest cas i en aquest sentit. Quines afectacions et trobes amb aquests animals?
Aviam, a vegades ferides, moltes vegades, a vegades es trepitgen vidres o també viuen en unes condicions higièniques pues, que tampoc són les caminen molt pel carrer, els coixinets plantats molt desgastats, coixeres, parasitacions... Atenem moltes ferides, moltes vegades. Mm. A vegades processos de bronquitis, de pneumonies, problemes respiratoris i també problemes gastrointestinals. Aquests gossos moltes vegades mengen pinso que jo els hi porto, però moltes vegades mengen de tot el que troben, perquè acaben menjant el que menja el propietari, el que troben, el que no tots els dies és igual. I, per tant, també tenen vòmits i tenen desarreglos gastrointestinals.
Clar, perquè si estem dient que els propietaris poden fer un àpat al dia, de vegades, el que els hi porteu vosaltres pròpiament dit, els gossos tampoc tenen menjar. Per tant, hi haurà molts casos també de mala alimentació en aquest sentit.
Sí, el que passa que et faries creus de lo bé que els tracten, perquè moltes vegades es preocupen més pels gossos que per ells mateixos. Mm. I com la gent en general... en forns, en supermercats o així, a vegades els hi donen pinsos i els hi donen coses, jo no veig els gossos desnodrits ni amb carències alimentàries especials. No ho veig, això.
I en els casos en què, per exemple, detectes malalties que són més a llarg termini, suposo que, clar, aleshores t'has de dedicar cada vegada que sortiu doncs a fer el seguiment d'uns determinats animals.
Sí, aquest és a vegades una mica de problema, perquè jo quan veig coses grosses que jo no puc atendre al carrer, els faig venir a la clínica i jo hi he operat tumors, nòduls i coses, i els hi trec, també de manera sense gratuïtament, està clar, però després ells han de fer el seguiment dels punts, donar-los uns antibiòtics que jo els hi dono, i això algunes vegades costa una miqueta més, perquè, clar, gent molt nòmada, que jo quedo amb ells per treure'ls i punts i després vaig amb l'ambulància pel carrer i no els trobo, venen una mica deshora, però clar, és que també forma part de la seva manera de viure. No és el mateix estar en una casa i tindre els teus horaris que viure al carrer. Moltes vegades els han robat o els hi han fet no sé què i clar, a vegades el gos... em costa una mica més de tenir una mica de control. Jo a vegades veig coses i els dic, vine, que jo t'ho atendré, i els hi dono hora i ven, i no venen, i no venen. I a vegades no els torno a veure. Clar, és que és una manera de dir... No, viuen una mica amb una mica de caos. I molta d'aquesta gent que viu al carrer tampoc estan en unes condicions mentals com podria tenir una persona amb una certa regularitat i una vida més ordenada, saps?
Evidentment, però les condicions tampoc són les que toca, més ara quan hem vist i quan hem passat tots aquests dies de fred, no? Que fins i tot, doncs, que sí que calefaccions i aquestes històries, doncs bé, al carrer evidentment no n'hi ha de calefacció, ni hi ha certes altres condicions que es poden trobar doncs, en un pis. Isabel, aquestes persones, quan tu les atens, a elles i als seus animals, suposo que observes, com ens deies, no? Aquest vincle important que hi ha entre ells, no? Entre els animals i les persones, i suposo que, evidentment, els hi reporta beneficis. Com es reaccionen?
Aviam, els hi aporta beneficis perquè és la seva companyia. Molta d'aquesta gent que viu al carrer venen de situacions vitals molt, molt complicades. I el gos està sempre allà. I jo veig que està sempre allà. I llavors ells s'abracen i els hi donen petons i és la seva companyia, no els hi falla mai. I a vegades que jo, amb el temps que portem, pues, veus com gent sempre fia d'altra gent, però que després desapareixen. El gos està sempre allà, sempre. Jo sempre veig a la Tula, i sempre la veig a la Tula amb el seu propietari. i sempre estan junts i no veig mai que la deixi a banda, sempre està dintre del seu matalasset, tapada amb una manta, la cuida, els gossos els cuiden moltíssim, moltíssim.
I per a tu, suposo, Isabel, també t'haurà reportat, perquè, esclar, es tracta d'atendre també en situacions que no són a la mateixa clínica i de vegades també et deus trobar dificultats, cosa que t'haurà permès aprendre també moltes coses durant aquest any ja, no?
Bueno, t'aprens a espavilar perquè has de tindre una miqueta de tot, has de tindre una mica d'anestèsia local o de coses i medicaments per qualsevol cosa, saps? Perquè és com una mena d'urgències que et vas trobant en el carrer. Però moltes vegades, segons quines coses, no les puc fer en el carrer, perquè no es pot fer. I llavors és quan necessito una mica més de col·laboració de la seva part. Però, bueno, me'n vaig en sortint, eh? Pensa una cosa, aquesta gent se sent ja molt reconfortada només que els hi facis una mica de cas. I llavors, si tu els hi expliques com ho ha de fer, o si un gos té una gastroenteritis, per exemple, els hi expliques com hi han de donar l'alimentació i veus que ells t'escolten i que et fan cas. És una mica com la feina que jo faig a la clínica amb els gossos de casa normals, amb la particularitat que ells tampoc tenen medis per fer moltes coses. I jo intento... no sé, potser per això a Sant Anna ens diem hospital de campanya, perquè és com una feina una mica amb la precarietat. Però això fa que t'empesquis més coses, no? He après a espavilar-me més, a sense tenir tants medis poder fer més coses.
El 15 de juny del 2022, la Fundació Arrels va fer el darrer recompte de persones que viuen al carrer a la ciutat de Barcelona. Evidentment no pot arribar a tothom, però es va xifrar en unes 1.231 persones que viuen al carrer, un 15,7% més que el 2021 i un 87% més que el 2008, en què hi vivien només unes 658 persones. La majoria d'elles viuen al districte de Ciutat Vella. La Mesa d'Emergències Socials de Barcelona no preveu que les persones que viuen al carrer puguin accedir a un habitatge social. Com se soluciona tot això?
La veritat és que a vegades nosaltres també ho parlem, això. I sempre hem pensat que potser des de... Aviam, a l'Ajuntament de Barcelona és un dels que té més superàvit. Per tant, jo crec, però clar, això és una cosa de tipus Robin Hood i no sé si ben bé és viable o no és viable, però que poguessin obrir... Hi ha tants, per exemple, en el carrer Lleida, els indigents que hi ha amb els gossos estan a fora del Palau d'Esports. El Palau d'Esports està tancat, des de fa molt de temps. És un local enorme. Només que obrissin les portes i posessin guardes de seguretat, per exemple, que l'Ajuntament ho pogués pagar i deixés a tota aquesta gent entrar dintre, almenys els mesos de fred, perquè no passin el fred que estan passant al carrer... Jo no ho veig tan difícil que es digui, va, com en l'època del Covid que els van allotjar amb un juïc. No sé, la veritat és que, clar, jo no, ni sóc polític, jo intento posar el meu granet de sorra, el que jo veig. Jo ja no està a les meves mans, això. I, per tant, jo sí que veig que Barcelona té espais suficients, espais de que es fan convencions, que es fan exposicions, coses culturals, que estan tancats, que almenys en els moments de fred poguessin obrir-los, posant vigilància. Sant Anna, en els dies més de fred, obre les portes de l'església, junten els bancs, i la gent dorm entre dos bancs com si fossin llit amb matalassos. Clar, allò és petit i potser hi poden dormir 60 persones o 100. Però, bueno, aquestes 100 persones ja dormen calents, no sé com dir-te. Ja li estàs traient el problema a unes quantes. Pues potser obrint un espai més gran, amb unes calefaccions d'aquestes... No sé, jo penso que alguna solució hi hauria d'haver-hi.
Isabel, moltíssimes felicitats per aquest any, per la tasca que feu. Instem també tota la gent a que pugui contactar amb vosaltres, bé a través de la Clínica Veterinària Maragall, bé a través de la mateixa parròquia de Santa Anna, interessant-se també per tota aquesta feina d'atenció a les persones que dormen al carrer i també, en aquest cas, als seus animals. Us emplacem a investigar més, a col·laborar també de manera desinteressada en aquest tema, i t'agraïm, Isabel Soler, que avui ens hagis explicat aquí a la veu dels animals i la natura.
Gràcies a vosaltres. I jo animo a la gent que ajudem tots, una miqueta. Només posant una miqueta, cada un el seu granet de sorra petitet, és un granet, més un granet, més un granet.
I al final acabarem fent una tasca imprescindible. Gràcies, Isabel.
Vale, adéu, adéu-siau.
Si t'estimes els animals i la natura, escolta el programa La veu dels animals i la natura, dins l'àmbit de Catalunya i Andorra.
Per la seva extensió, notícies, consells i entrevistes, és l'únic que podràs trobar en el dial.
Cada diumenge, de 9 a 10 del vespre, a Ràdio Estel.
T'esperem.
I després de l'entrevista és hora de donar pas al segon bloc musical del Manel Casas.
Escoltàvem a la Amy Stewart i la música del Ennio Morricone. La Amy fou la novena de 11 germans i ja de petita li agradava la música i el ball modern. Va estudiar en diferents escoles. Vull dir que tenia una base professional tant amb soul, disco, dance i una mica, fins i tot una mica de house. O sigui, un combinat bastant complet. A pesar de tot, i de 40 anys treballant, no va arribar a ser massa coneguda, perquè allí, als Estats Units, aquest sector, hi ha una forta i molt bona competència. Escolteu ara Here Is To You i Sean Sean, de la pel·lícula A Fistful of Dynamite, que és molt coneguda i una de les melodies del Morricone més sensible i més bonica. A la propera, com sempre, si de vol.
Here's to you, Nicola and Bart. Rest forever here in the hearts. The last final moment is yours. That agony is your triumph.
You are the song of the stars and the moon, and the universe in you is my day and my night, the love, the light in everything I do is for you.
Galeria de famosos i solidaris amb els animals i la natura. Avui destaquem el compromís de Jude Law amb els animals i la natura. Jude Law, actor britànic de cinema i teatre, considerat actualment un dels actors anglesos amb més renom a Hollywood, dona el seu suport a diverses entitats internacionals mediambientals i associacions contra l'experimentació en animals. Ha participat en campanyes per demanar que s'acabi la matança de foques i que es prohibeixi el comerç de les seves pells. Aquest ha estat per avui la Galeria de Famosos i Solidaris amb els Animals i la Natura.
La veu dels animals i la natura, un espai informatiu i d'entreteniment de ONG ADA a Ràdio Estel i Ràdio Principat.
Quan el cor està autènticament obert a una comunió universal, res ni ningú està exclòs d'aquesta fraternitat. Conseqüentment, també és veritat que la indiferència o la crueltat envers les demés criatures d'aquest món sempre acaben traslladant-se d'alguna manera al tracte que donem als altres éssers humans. El cor n'és un de sol, i la mateixa misèria que porta el maltractar un animal no triga en manifestar-se en la relació amb les altres persones. Tot acarnissament amb qualsevol criatura és contrari a la dignitat humana.
Fragment encíclica Laudato Si del Papa Francesc sobre la cura de la casa de tots.
Yo quisiera no ver tantas nubes oscuras arriba.
Doncs finalitzem el nostre programa, ens acomiadem i us emplacem per al proper diumenge, de 9 a 10 del vespre, aquí, a la veu dels animals i la natura, a la sintonia de Ràdio Estel.
de escrúpulos comerciales. Yo quisiera ser civilizado como los animales.